Senyores i senyors, bon dia, són les 6.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
I ens despertem ara mateix amb una jornada que serà molt complicada per la mobilitat. Atenció, perquè el dia arrenca sense servei de Rodalies a tot Catalunya per l'accident mortal d'ahir al vespre entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que ha deixat un mort i 37 ferits, 5 han estat greu i 6 almenys lleu i la resta també de lleus. Insistim en que avui la notícia és que no hi ha servei de Rodalies a tot Catalunya. Saludem aquesta hora l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet. Bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, com està?
Doncs bé, hem passat una nit llarga, complicada. Fa poquet que s'ha aixecat el campament que tenien muntat els bombers aquí a Sant Sadurní per coordinar l'emergència. Ara s'han traslladat a la zona dels fets. I bé, són aquests dies que a ningú li agrada doncs, poder sortir i explicar què ha passat.
Com se'n va assabentar vostè i alcalde?
Doncs ens vam assabentar a través del sistema de missatges d'alertes que té el CECAT en aquest cas. Vam rebre un SMS, aproximadament devien ser les 9, més o menys, dient doncs, això, que hi havia hagut un incident ferroviari entre les estacions de Gelida. En un primer moment parlaven Gelida-Martorell, després va ser Gelida-Sant Sadurní, i a partir d'aquí doncs, ja ens vam començar a moure, vam començar a rebre ja les trucades per part de la delegació del govern, que havia passat això, i a partir d'aquí doncs, tots els recursos disponibles a disposar pels equips d'emergència.
La principal hipòtesi ara mateix és que un mur va caure sobre la via per una esllavissada a conseqüència de les pluges. Continua sent la causa més probable ara mateix?
Jo entenc que sí. Aquests dies aquí a la comarca ha plogut moltíssim. Ha plogut bé, no ha fet maleses, no, inundacions ni res. Però sí que ja ens estàvem fixant aquests dies que sobre les passades de les vinyes es veien ja tots els pèlags, no? Perquè l'aigua ja no era incapaç del sol d'absorbir aquesta aigua, ja començava a córrer pels camins, i això suposo que ha fet doncs, que s'hagi descalçat aquest mur i hagi caigut.
Com és la zona, alcalde?
És una zona rural, és amb vinyes al costat. De fet, està molt apropet d'unes caves, amb bosc i vinyes. L'accés no és el més bo perquè passi una cosa d'aquestes, però, evidentment, també hi ha indrets molt més perillosos en aquesta via que hagués sigut encara més complicat, no?, un rescat allà.
I és un punt o un mur que ja havia generat algun tipus de problema?
Que jo tingui constància, no. Que tingui constància o no. De fet, la R4, en el tram aquest que ens afecta, amb els anys que fa que recordi jo, no havia tingut mai cap incident d'aquest tipus. Els incidents de la R4 són altres, són de puntualitat de convois, etc., els que ja han anat seguint durant tots aquests mesos, però a nivell d'infraestructura no hi havia hagut cap problema. És una via que, de fet, s'ha anat repassant, perquè fa poc es van fer unes obres pel corredor mediterrani, en principi hauria d'estar bé.
Ahir també vam conèixer que s'habilitava un punt d'atenció familiars dels afectats. Aquest servei ha funcionat bé? Com ha funcionat exactament, alcalde?
Ho desconec, però en principi sí, era un comboi que hi havia poca gent, no?, per l'hora que era i per la destinació. En un primer moment se'ns havia informat que el tren venia en direcció sud. Això sí que preocupava molt, sobretot els alcaldes dels municipis del Penedès a sud, que, clar, eren receptors de passatgers que venien. En aquest cas, el tren era en direcció nord, finalment es va confirmar així. Era un tren que no anava molt ple, hi havia unes 40-50 persones en el comboi, i, per tant, no crec que hagi sigut un punt complicat, no?, per atendre les famílies. Un punt que es va habilitar a l'urbanització de Casablanca i, en principi, ha funcionat tot correctament. Cal dir que en aquest cas hi ha hagut un desplegament tècnic i humà molt important per tal de poder atendre aquesta emergència. Vull dir, en aquest sentit, els serveis d'emergència han funcionat a la perfecció.
Estem parlant amb l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet. Recordem que l'accident mortal d'ahir ha provocat un mort, de moment, i 37 ferits. És un accident que ha provocat també que hi hagi avui una situació de col·lapse, o hi haurà una situació de col·lapse, segurament a Rodalies, perquè no hi haurà cap servei de trens de Rodalies a tot Catalunya. Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I podem saludar també ara Marta Oliver, que és cap territorial del Servei d'Emergències del Penedès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Han treballat, de fet, tota la nit. Expliqui'm quina és la principal feina que han fet aquesta nit.
Bé, des de que ens va anar entrant l'alerta ahir, doncs ja es va fer una primera valoració inicial des dels coordinació i es van activar tots els recursos que es van valorar necessaris des del moment inicial. Un cop en allí, les unitats del lloc van començar un triatge, una mera valoració per veure la situació i l'estat de cada una de les persones. Allí també es va organitzar una zona d'àrea sanitària per poder fer una primera valoració inicial a aquestes persones. I un cop anàvem ja tenint tota la informació, cada moment anàvem traspassant des del tema de la nostra sala de coordinació, perquè des de la sala de coordinació es té una visió global de tota la xarxa sanitària, de l'estat de situació de cada un dels centres, hospitals i de l'atenció primària, i amb això doncs podem anar afinant, no?, a quin centre pot anar cada una de les persones afectades. I es pren les decisions de quin centre va en funció de les lesions que presenta i de la gravetat de les mateixes. I per tant, ja, un cop s'ha fet aquesta valoració inicial en el lloc, doncs es va traslladant a cada una de les persones afectades.
Estem parlant que en el moment tenim un mort, 37 ferits, estem parlant de que n'hi ha 5 en estat greu, 6 que són menys greus i la resta ja serien lleus. N'hi ha algun cas que estem per la seva vida?
Els 5 malalts més greus doncs, estan en els hospitals que ja els hi vam comunicar i són malalts greus, per tant són malalts que evolucionen en tot moment i s'ha d'anar veient com és aquesta evolució, no?
La persona morta sabem que era algú que estava, en aquest cas, a la cabina, on en principi anava el maquinista i també tres persones que feien formació. Sabem ja la identitat, per això, de la persona que ha mort?
Aquesta informació ara mateix nosaltres no la tenim, l'havíem de constatar amb els altres cossos d'emergències.
Marta Olivia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
En aquest centre de comandament, també a Gelida, que s'ha habilitat, i tenim el nostre company Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Han començat també les feines per investigar què ha passat?
Sí, bé, en aquests moments hi ha dos focus. En el moment de l'accident a la cabina, doncs aquest serà un lloc on s'haurà d'investigar, trobar la capsa amb tota la informació que recull la cabina del maquinista, i aquesta matinada aquí els bombers el que han estat fent és, d'una banda, mirar d'estabilitzar el mur que va col·lapsar, i també han descartat que hi hagués més víctimes a la zona que ja van ser evacuades. I a més, els tècnics de DIF doncs estan revisant la xarxa i aquest matí doncs continuen fent el que s'anomena aquestes marxes blanques, que és aquest recorregut de combois sense passatgers per comprovar que no hi ha obstacles ni perills. Estem a l'espera de que cap a les 8, quarts de 9 del matí hi hagi una compareixença en aquest punt i també la resolució de què passarà amb el servei de Rodalies a partir de quarts de 10 del matí.
Com dèiem, el dia arrenca sense cap tren a Rodalies en circulació. Durant tota la nit, diversos trens buits també estan circulant per tota la xarxa, com deia ara el Miquel Jarque, per garantir que tot està bé. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Hi haurà marxes blanques amb comboi en tot el sistema de Rodalies, de maquinistes acompanyats de gestors d'infraestructures, tota aquesta nit, la matinada, per assegurar totes les línies de Rodalies, no només la R4, sinó de tot el sistema.
Avui especial programació Catalunya Ràdio, com hem estat fent durant tota la nit i tota la matinada. A 9:45 estarem molt pendents del que hi ha convocada una reunió del CECAT, que és el Centre de Coordinació de Protecció Civil, per recollir tota aquesta informació i per decidir quan es pot restablir, al final, un servei que cada dia fan servir unes 400.000 persones. La recomanació del govern és evitar, en la mesura del que sigui possible, els desplaçaments. Es reforçaran també les línies d'autobusos interurbans, metro i ferrocarrils. En principi, funcionaran també amb normalitat, però, insistir, se suspenen els trens i, per tant, vol dir que no hi haurà servei alternatiu d'autobús. I la recomanació que fa la Generalitat és evitar, en la mesura que sigui possible, els desplaçaments per evitar, evidentment, el col·lapse. Anem a fer una ronda per veure com arrenca el dia. I comencem per un dels punts on avui hi posarem molta atenció. És l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Quin moviment hi ha a aquesta hora del matí?
Doncs et diria que l'habitual d'un dia qualsevol, perquè aquí la majoria dels usuaris reaccionen amb desconeixement. No saben, no sabien que no hi hauria trens. I sorpresa i disgust per veure com s'ho faran per arribar a la feina. Aquí el que ha passat fins ara és que molts usuaris, per inèrcia, entraven post-torns, es trobaven les vies completament buides, només hi havia un informador per 15 torns, lògicament la gent se li colava pels extrems. Ara el que s'ha fet ja és bloquejar els torns, de manera que ara ja els usuaris ja no arriben, no accedeixen a les vies. Però, com dèiem, molts se n'assabenten a hores d'ara que no podran viatjar, o on som nosaltres mateixos els qui li els hi donem la notícia, com el cas d'aquesta noia.
Però no hi ha informació de res, perquè venint ho he vist a les notícies i han dit que estaven anul·lats els primers serveis, però arribes aquí i no hi ha ningú que t'estigui informant, veus més policia, però no hi ha informadors, no hi ha ningú, la gent està entrant, s'està acumulant a les vies, no sabem res. Aniré a provar un autobús.
Com dèieu, ara es fan les marxes en blanc per garantir que hi hagi seguretat a la xarxa i no serà fins a mig matí quan es decidirà si l'hora en què avui es pugui reprendre el servei.
Clar, Joan, això va, aquest accident, diguéssim, que estàvem explicant, va passar a una hora que ja és una hora en què molta gent estava dormint. Per tant, avui és molt important que la informació arribi. Aquí als mitjans públics tenim una feina important, que és anar explicant el que està passant, perquè la gent que ens estigui escoltant i va buscar el tren, doncs ja ho eviti, perquè sap que es trobaran un col·lapse. Però, d'altra banda, també entenc que Rodalies el que ha de fer és informar a la gent que arriba sense saber que hi ha trens. Hi ha un equip d'informadors ara mateix a l'estació de Sants?
Molt precari. D'aquests 15 torns que ara tinc a davant meu, hi ha dues persones que estan informant en un extrem i els expliquen que no hi ha servei. Però per al volum de gent que comença a haver-hi que augmentarà, aquest dispositiu hauria de ser molt més nombrós.
Doncs anem informant també si aquest dispositiu és nombrós o no. Com sempre, de fet, era una de les queixes, Joan, que hi havia també amb Rodalies, ja històric, de la manca d'informació quan hi ha incidències.
Sí, perquè automàticament, quan algú t'explica el que passa, i això ho vèiem el diumenge a la nit amb aquell operari d'Irio dins del vagó sinistrat, que us hi deia els que tinguin seient que estiguin asseguts, o els que no en tinguin que avancin a davant que n'hi ha, mentrestant és més segur estar dintre el tren, a la que tu pots donar informació a l'usuari del que està passant en aquell moment com a conseqüència d'un sinistre, la tensió baixa automàticament. Nosaltres avui ho hem comprovat quan dèiem a usuaris que estaven a les andanes, no, és que no passaran trens perquè ahir va haver-hi un accident mortal, que molts tampoc no ho sabien, i s'ha de revisar la xarxa. Primer reaccionaven amb sorpresa i després et diria que amb comprensió que davant d'un fet així avui estigués alterada la circulació.
I recordem també, Joan, que ahir vam veure, per exemple, com Adif limitava a 160 km per hora la velocitat dels trens en alguns trams de la línia de Barcelona-Madrid. Ho veiem també en un altre descarrilament que vam explicar ahir a la tarda, que per sort sense ferits, que va ocórrer a l'R1 entre Blanes i Maçanet de la Selva, i a més aquest accident que hem explicat des d'ahir a la nit, que va afectar entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida. Per tant, també entenc que hi ha una certa preocupació que s'extendrà entre els usuaris de dir, escolti'm, això que estic agafant jo ara és segur o no és segur?
Sí, evidentment. Ara veiem pel que fa a l'alta velocitat, que els trens estan sortint a l'hora, el servei funciona no amb normalitat, perquè entre Calatayud i Madrid, a partir de la informació que han donat alguns maquinistes de vibracions, s'ha establert una limitació temporal de velocitat a 160. Això allarga el trajecte de tots els trens que fan aquest corredor aproximadament mitja hora, i algun usuari també ens expressava la seva inquietud. Per exemple, parlàvem amb un que ha de ser a Fitur abans que obrin per feina, i diu, doncs veig a venir que
no
arribaré tard. Hi ha aquesta anomalia puntual també que s'espera poder normalitzar al llarg del matí, però qui hagi d'agafar un tren d'alta velocitat cap a Madrid, sàpiga que avui trigarà mitja hora més.
D'aquí a pocs minuts, d'aquí a 40 minuts, les primeres paraules, entrevista del govern de la Generalitat amb la consellera de Territori, portaveu del govern, Sia Panek, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Li demanem també explicacions i també que ens doni confiança per agafar un servei que és bàsic, que és imprescindible per la vertebració d'aquest país, que són els trens del país. Gràcies, Joan, fins ara.
Bon dia.
I anem ara cap a Vilanova i la Geltrú. Una de les estacions també clau de la R2 Sud. Lara García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, som a l'estació de Vilanova i la Geltrú. Aquí ara mateix hi ha unes 80-90 persones que efectivament havien d'agafar el tren, que no han pogut i que ho han sabut la majoria quan han arribat a l'estació. Hi ha unes 3 persones de personal de Renfe que van informant a la gent, doncs, que efectivament no funciona el servei de trens. Això sí, a les pantalles informatives de la mateixa estació i també a la web de DIF sembla que el servei hagi de funcionar amb normalitat. Per això la gent ha vingut igualment cap aquí a l'estació. És el cas, per exemple, d'aquestes usuàries que tenim aquí amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Cap a on havia d'anar vostè?
A Barcelona.
I no ha pogut agafar el tren. Com ho farà?
amb autobús si puc.
Què li ha semblat? Quan se n'ha assabentat vostè de que no podia agafar el tren?
Aquest matí, a les notícies.
Agafarà l'autobús? Arribarà tard a la feina?
Sí, sí.
Li preocupa? Saps si podrà tenir algun justificant?
Sí que em preocupa, sí, però no crec que pugui tenir cap justificant.
També hi ha molta gent, Ricard, que entén la situació d'avui, que sap que hi ha hagut un accident i doncs, que és comprensiu, que diu que doncs, el cas d'avui sí que justifica, que altres retards de Renfe no, però que el d'avui doncs, sí que clar, és un cas excepcional. Hem parlat amb gent que també s'està intentant organitzar aquí amb cotxes, que està agafant, intentant buscar taxis per arribar l'abans possible a la feina, per exemple, el Joan i l'Encarni, que també se n'han assabentat quan han arribat aquí a l'estació.
Yo cojo, llevo 25 años trabajando en Sitges y ahora llevamos 2 años que esto es invivible, vamos, esto yo no sé ya. Bueno, y ahora estamos en la situación de que no hay ni un tren. Y búscate la vida porque no ponen autobuses ni ponen nada.
¿Y cuándo se han enterado que no había?
Yo me entero esta mañana y porque me ha llamado una compañera. Porque dice que pasó allá a las 12 de la noche. Yo creo que han tenido tiempo para ponernos algo. Pienso yo, porque hay que pagar para ir a trabajar, ¿verdad?
No, no hay información. Hay información del señor aquest, pero que no saben gaire.
¿Y on havia d'anar vostè?
Yo a Sants, y diuen de que no va a Sants, que com a màxim els autobusos van fins a la plaça Espanya. Aquí estic, que no sé què fer.
Gràcies, Lara, doncs, des de Vilanova i la Geltrú. I anem ara cap a Granollers. Allà hi passa la R2 Nord o la R8. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, Ricard. Si som a l'estació de Granollers Centre, que és la principal estació de tren de la capital del Vallès Oriental, per aquí passen, com deies, la R2, la R2 Nord, també la R8, i aquesta estació també dona servei a alguns trens regionals de la R11. Ara mateix la imatge és la cara de la gent quan arriba a l'estació i es troba als panells informatius el següent missatge, que diu circulació interrompuda fins que revisi l'estat de la infraestructura. Quan disposem de previsió, ho informarem. Ara, molta tranquil·litat aquí a l'estació de Granollers Centre. Hi ha aproximadament dins l'estació ara mateix unes 5 o 6 persones només. Hi ha dos informadors, dues persones que estan vestides amb l'armilla groga de seguretat de Renfe i que fan aquestes tasques d'informació. I a fora sí que hi ha la majoria de la gent que ha vingut fins a l'estació de Granollers Centre que està intentant buscar mètodes alternatius de transport per poder arribar al seu destí. Ara mateix aquesta és la situació. Aquí els torns sí que estan oberts. Es pot accedir a l'andana, però els informadors són a l'andana i quan algú hi accedeix els informa que el servei de Rodalies està ara mateix interromput. Aquesta seria la situació des d'aquí, des de l'estació de Granollers Centre a la ciutat de Granollers.
Avui ampli desplegament informatiu. Gràcies, Joan Vilaplana.
A vosaltres.
També pendents del que passi, per exemple, a Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Situació a aquesta hora?
Doncs una mica el que estem sentint la resta de companys, molta sorpresa entre els viatgers que arriben aquí a l'estació. Quan hem arribat aquí nosaltres fa mitja hora no hi havia de fet personal ni a les taquilles, que encara no hi és, tampoc hi ha informadors. Per tant, doncs això, aquesta molta sorpresa. De fet, alguns usuaris els he donat jo mateixa la notícia, d'altres m'han vingut a preguntar a mi perquè em deuen veure amb el micròfon de Catalunya Ràdio i em preguntaven què passava, i fins i tot hem trobat un viatger doncs, que arribava a l'estació, picava el bitllet i es disposava a entrar a l'andana, i quan li he explicat, doncs no en tenia ni idea. Ja. La imatge de l'andana ara mateix també és gent asseguda esperant que arribi el tren, que no arribarà, no saben res, estan distrets amb el mòbil esperant que arribi aquest tren, i aquí la cartelleria de l'estació el que posa és sense previsió. Posa els trens que han d'anar arribant a certs horaris i posa sense previsió, sense dir què és el que està passant. Hem parlat amb personal de Renfe d'aquí de l'estació, ens han explicat que efectivament encara no hi ha informadors, que arribaran en breu, que no havien tingut temps d'activar personal perquè tot plegat va passar cap a quarts de dues i no han tingut temps d'activar personal per informar els usuaris.
Clar, és que aquest és un punt important, perquè va passar molt tard, com molt bé dius, per tant molta gent no s'ha assabentat i quan arriba a l'estació, doncs molta gent no sap què està passant perquè els informadors, entre altres, també viatgen en tren. Per tant, no poden arribar,
sí,
al lloc.
Sí, sí. I hi ha aquest punt d'indignació, també, perquè sabem que són constants les incidències, però al final sempre és el mateix el fet, no?, que aquesta falta d'informació des de les diverses estacions, no?, passa la incidència en aquest cas.
Doncs estarem pendents també del que passi a Tarragona. Perdona, gràcies, Clara. Fins ara.
Fins ara.
Anem a l'estació de Lleida, també, a Avi Rodalies. Estela Bussons, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Situació a Lleida.
Doncs aquí la situació ara mateix encara és molt tranquil·la perquè aquesta és una estació on bàsicament les circulacions que tenen més viatgers són les d'alta velocitat i l'alta velocitat es manté. Tot i això, ens han informat que hi ha hagut 3 trens anul·lats, el de les 5.12, 5.39, 6.20. Són trens de Rodalies que anaven cap a Barcelona i Tarragona, aquest de les 6.20 cap a Cervera. El pròxim hauria de sortir a les 8.08 i encara no saben si sortirà o no perquè diuen que els van informant, això ens ho comentava la persona que estava venent els bitllets, eh? A ells mateixos també els van informant a mesura doncs, que es van acostant a aquestes circulacions. D'afectats n'hi ha pocs, ens deien que no arribaven a una desena, però aquí al costat tenim el Manuel, ell havia de sortir a les 5.39 cap a Tarragona i aquí està esperant si surt el pròxim tren. Manuel, bastant enfadat.
A ver, que es que no me entero con esto del teléfono.
No, yo le preguntaba que está enfadat, ¿eh?
Sí, a ver, llegas aquí a las 5:20 y te dicen que está cancelado y no hay ningún responsable que te diga lo que tienes, o sea, si hay alguna alternativa. Otras veces han metido autocares, que es lo mínimo, meter un autocar y vas a donde tengas que ir. Yo no entiendo estas cosas, pero no es de ahora, es de siempre. Es que cada día va peor esta línea, yo no lo entiendo.
El testimoni del Manuel, això, que està esperant si surt algun altre tren i sense alternativa d'autobús. Com dèiem, aquí, de moment, la situació és tranquil·la, hi ha molts pocs passatgers, a l'espera que a les 7.05 surti el primer avant cap a Barcelona, que en principi ho farà amb normalitat.
Gràcies, Estela. Fins ara.
Fins ara.
Avui, programació especial al matí de Catalunya Ràdio i també línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si voleu també explicar-nos la vostra situació. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, insistir que el dia arrenca sense servei de Rodalies a tot Catalunya per l'accident mortal d'ahir al vespre a Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que ha deixat un mort i 37 ferits. Un altre punt de connexió. Avui ampli desplegament informatiu amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Joan Trias, des de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què és el que veus? Doncs
aquí, absoluta normalitat. Pensa que l'estació de l'Hospitalet té un únic accés. Hi ha 3 informadors que bloquegen aquest accés d'entrada. I com aquell qui diu, mentre va arribant el degoteig de passatgers per intentar agafar el tren, se'ls informa amb absoluta tranquil·litat de que el servei està tallat. I fins i tot des de l'exterior de l'estació, des del carrer, es veu el gran panell que hi ha al vestíbul amb el missatge de circulació interrompuda fins que revisi l'estat de la infraestructura. Quan disposem de previsió, ho informarem. Els informadors estan indicant als viatgers amb missatges com aquest.
Aproximadamente o 12 no dispondremos de información al respecto.
Doncs així és com indiquen la situació als passatgers, que fins a mig matí, fins que cap a les 10 o les 12, no hi haurà nova informació sobre si es reprèn el servei. Aquí la situació també és tranquil·la, perquè a 25 metres de l'accés de l'estació de Rodalies
hi ha
una parada de metro,
clar,
exacte, de la línia 1, que com a mínim els passatgers que s'han de moure cap a Barcelona o cap a l'Hospital de Bellvitge, en aquest sentit, en sentit contrari, tenen un accés fàcil.
Sí, és veritat. Diguéssim que té serveis alternatius més fàcils, no?
Correcte.
Autobusos també hi ha
parades d'autobusos a prop,
sí.
I no es veu, de moment, cap aglomeració. Vull dir, és un constant degoteig de persones que reben la informació dels 3 informadors que hi ha a la porta bloquejant les dues portes i absoluta normalitat pel que fa a la informació i a la prestació de les dades sobre el servei alternatiu.
Gràcies, Joan. Doncs fins ara.
Vinga.
Una jornada que es preveu que sigui molt complicada per la mobilitat. El dia, com dèiem, arrenca sense servei de Rodalies a tot Catalunya. I a banda d'això, també, una altra de les conseqüències del dia i una altra de les notícies del dia és el temporal de llevant que va afectar ahir a Catalunya. També ha causat una víctima mortal a Palau-sator, al Baix Empordà. Francesc Soler.
Sí, un home de 63 anys va morir ahir després que l'aigua d'una riera arrossegués el cotxe que conduïa. Oriol Pujador.
L'home va avisar un amic per telèfon que l'aigua se l'emportava i aquest home va avisar els bombers. Al seu torn, els bombers van iniciar un dispositiu de recerca que al cap d'unes hores va localitzar el cotxe. Els equips de rescat, però, van haver d'esperar que el cabal de la riera baixés per poder accedir a l'interior del vehicle i localitzar el cos sense vida d'un home. Ara, les tasques d'identificació hauran de confirmar que és aquest home de 63 anys. Durant tota la jornada, els bombers han fet més de 1.100 actuacions pel temporal, més de la meitat a la demarcació de Girona. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Una llevantada que també ha causat moltes afectacions a la Costa Brava i a moltes poblacions. Avui s'avaluaran els danys que ha causat aquest temporal. Sílvia Solanes.
Ahir a la tarda els bombers van rebre una setantena d'avisos al Baix i a l'Empordà, la majoria en despreniments a terres o l'entrada d'aigua, locals, pàrquings i plantes baixes.
El temporal va tenir moltes afectacions en els passejos marítims, en poblacions com Sant Antoni de Calonge, on es van dur bona part de la sorra, i a la zona de la platja de Torre Valentina, per exemple, la crescuda de la riera va inundar també part del passeig, on encara s'hi veien restes de canyes i vegetació. Van ser moltes les afectacions en altres municipis del litoral empordanès, com ens explicaven l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, sobre la depuradora, o l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, que parlava d'afectacions al barri del Riuet de Sant Martí d'Empúries.
Té una afectació que podem comparar amb el Glòria. Costarà restaurar la situació en aquesta instal·lació, que veurem quina situació està.
S'ha d'obrir la desembocadura amb una màquina excavadora i això està previst que es faci quan baixi el temporal. Per dos motius. Una, perquè si ho fem ara, doncs tornarà a tapar de seguida, i la segona és per motius de seguretat, perquè accedir en aquesta zona doncs és complicat.
Des de Sant Antoni de Calonge, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ahir en el programa especial que vam fer el Matí de Catalunya Ràdio per seguir minut a minut el temporal, posàvem l'accent a Girona. Doncs bé, Girona avui es desperta tranquil·la després d'estar ahir amb l'ai al cor per aquella crescuda del riu Onyà que explicàvem, el seu pas per la ciutat, per on va arribar a baixar un cabal de 340 metres cúbics per segon.
Sí, això fins i tot va portar el consistori a demanar als comerciants de la zona que tanquessin i els veïns que viuen al costat del riu que pugessin a pisos superiors.
Les restriccions s'han aixecat, tot i que es manté la recomanació als veïns de no acostar-se a la vora de rius, ponts, rieres i barrancs perquè hi ha perill d'esllavissades. De tota manera, sobretot ahir a la tarda, quan la situació ja era més tranquil·la, molts veïns es van acostar al centre per immortalitzar la imatge tan inusual de l'Onyà. Pel Palau Firal, que es va obrir com a refugi perquè ells que ho necessitessin, hi van passar fins a una dotzena de persones, com explicava l'alcalde Lluc Salelles.
Hi han anat diverses persones, especialment persones que viuen al carrer, però de moment aquestes persones també les estem intentant redirigir en els equipaments per persones sense llar que ja tenim oberts.
Avui està previst que obrin amb normalitat tots els serveis i equipaments municipals. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
Una llevantada que també ha afectat els punts més sensibles del Delta de l'Ebre.
Sis anys després de la devastació de la borrasca Glòria, els alcaldes lamenten que l'Estat no hagi fet res efectiu per frenar la regressió de l'espai natural.
El temporal ha engolit platges com la de la Marquesa i la de Migjorn i ha afectat l'illa de Buda. Les onades han sobrepassat la barra del trabucador. A les Salines de la Trinitat han aturat l'activitat per precaució. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, lamenta que les administracions només es preocupin pel Delta quan veuen els efectes dels temporals.
Després ja sortirà tothom altra vegada i que estan treballant amb el Delta, i aquestes pretensions i bones voluntats, doncs al final tenen el recorregut que tenen, perquè la paciència té una durada.
Sis anys després del Glòria, les administracions implicades en el Pla de Protecció del Delta encara no han concretat com ho faran. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tot això ahir en aquesta llevantada, que avui, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
En principi la cosa ja queda enterrada.
Sí, avui tornem a la normalitat meteorològica, si bé passem d'un episodi de vents de llevant a un episodi de vents de ponent, és a dir, passem d'una borrasca que s'allunya de llevant, però n'arriben, ens n'atacaran d'altres per l'oest. Totes elles seran molt menys actives. Avui, amb un dia de núvols a tot arreu, bancs de boira aquest matí, espessos, la tendència és que s'obrin clarianes al migdia, però no durarà gaire estona, perquè de cara al vespre arriba aquest frontet per l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, algunes precipitacions, a última hora del dia algunes precipitacions, totes elles dèbils, a les comarques de Barcelona, i potser el més destacable encara serà el mar, que deixarà onades. De fet, en aquests moments tenim onades entre 2 metres i mig i 4 metres encara a aquesta altura. Anirà fluixant, però la pressió atmosfèrica és molt baixa i això fa que també el nivell del mar sigui elevat i pugui produir alguns problemes encara.
Gràcies, Eloi. També recordar que DIF ha decidit reduir temporalment a 160 km per hora la velocitat màxima en un tram de la línia Barcelona-Madrid. Avui estarem explicant a Catalunya Ràdio, fent servei públic, informant en tot moment del que vagi passant. Aquesta decisió que ha pres DIF, per exemple, l'ha pres després dels advertiments dels maquinistes que van detectar problemes entre Guadalajara i Calatayud. I aquesta nit també tècnics de manteniment han revisat aquests trams de les vies. Madrid, Àngels Lafuente.
Adif ha fet cas als advertiments dels maquinistes que des de fa mesos alerten sobre els sotracs, les vibracions detectats a la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid. En concret, en els 150 quilòmetres que separen les localitats de Guadalajara i Calatayud, i ha decidit reduir la velocitat dels trens a 160 km per hora en aquest tram. Aquest ralentiment de la marxa farà que el viatge entre Barcelona i Madrid duri mitja hora més. Els maquinistes ja havien demanat aquest estiu limitar-hi la velocitat a 230 km per hora. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Línies obertes avui al 9-3-0-1-7-4-7-4. Seguirem recollint totes les incidències que afectin en aquesta jornada que es preveu molt complicada, perquè el dia arrenca sense servei de Rodalies a tot Catalunya. Són 6:45.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
I el dia arrenca amb aquest so.
Hi haurà marxes blanques amb combois en tot el sistema de rodalies, de maquinistes acompanyats de gestors d'infraestructures, tota aquesta nit, la matinada.
La matinada aquesta nit comença complicada perquè hi haurà trens que estaran fent una marxa blanca. Això vol dir que se suspèn, com dèiem, tot el servei de Rodalies ara mateix a Catalunya. Els trens no tornaran a circular fins que Renfe i Adif confirmin que tota la xarxa és segura. Sentíem Sílvia Pane, que consellera de Territori, amb qui parlarem també d'aquí uns minuts en aquest programa, aquesta nit fent aquest anunci de la suspensió. És important aquest anunci perquè hi ha hagut poc temps, poc marge per part de la Generalitat per anunciar que se suspenia tots aquests trens i, per tant, també us trobareu, si aneu a buscar el tren, que hi ha poc servei informador, entre altres coses perquè els informadors també han de desplaçar-se en trens fins al punt per informar de la situació. Una mesura que s'ha pres després, recordem, del descarrilament d'un tren de l'R4 per la caiguda d'un mur al seu pas a Gelida, a l'Alt Penedès, on ha mort una persona i diversos més han quedat ferides. Núria Parlon, consellera d'Interior, aquesta matinada des del lloc dels fets.
5 persones estan en estat greu, 2 d'elles han estat traslladades a l'Hospital de Bellvitge, una a l'Hospital de Vall d'Hebron, una a Mútua de Terrassa i una altra al centre d'atenció Brogi. 6 persones estan en un estat menys greu.
També hi ha hagut un segon descarrilament a l'RG1 entre Maçanet i Blanes, en aquest cas sense danys personals.
A les 6 ja hem pogut parlar amb l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet, que ens explicava les circumstàncies en què havia passat el sinistre.
Ja ens estaven fixant aquests dies que sobre les passades de les vinyes es veien ja tots els pèlags, no? Perquè l'aigua ja no era incapaç del sol d'absorbir aquesta aigua, ja començava a córrer pels camins, i això suposo que ha fet doncs, que s'hagi descalçat aquest mur i hagi caigut.
I aquesta la podem saludar l'alcalde de Gelida, Lluís Valls. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha passat la nit, alcalde?
Bueno, d'aquella manera, no? Però bé. Mirar endavant i no queda altra.
La principal hipòtesi ara mateix és que hauria caigut un mur a la via per una esllavissada conseqüència de les pluges. Continua sent aquesta la causa més probable?
Bueno, pels que vam estar allà i escoltant doncs, els tècnics que hi havia, els especialistes, per dir-ho d'una manera, la hipòtesi sembla és aquesta, no? Que el mur, doncs, just en el moment en què passava el tren, aquest mur doncs, va cedir, i és el que va provocar doncs, que el primer vagó doncs, sortís de la via i provoqués doncs, el que dissortadament estem tractant ara. No? Mm.
Per vostè era un punt complicat, aquest tram de la via?
Mana?
Si era un punt ja complicat, aquest tram de la via?
No, jo, vaja, no ho sé, no en tinc constància. Suposo que les pluges d'aquests dies doncs, han facilitat, o això sembla, és el que pot semblar més causa-efecte, no? El tema de les pluges d'aquests dies, però no perquè tingués que ser un punt complicat, perquè tampoc, pel que jo sé, doncs, sempre hi havia revisions dels tècnics en tot el tram, no? Vull dir que no res fa pensar que jo hi hauria estat motiu, però tampoc no podria assegurar-ho.
Molt a prop, a Subirats, al municipi del costat, es va habilitar un punt d'atenció als familiars dels afectats. Té coneixement de com ha funcionat aquest servei?
No. A veure, ahir a la nit, bueno, a les tantes de la nit, tampoc no hi havia notícies de que hi haguessin anat molts familiars. És un punt que estava al costat, diguem-ne, està al costat del terme municipal de Gelida de Subirats, però no tinc notícia de que hi hagués anat molta gent, no ho sé. Ho desconec perquè molts dels viatgers que estaven en estat lleu van ser traslladats de seguida doncs, als diferents hospitals perquè fossin visitats i, per tant, no ho sé.
És l'alcalde Lluís Valls, alcalde de Gelida. Gràcies per acompanyar la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Molt línies obertes també al 9-3-0-7-4-7-4. La notícia, com dèiem, aquesta hora és que cap dels 400.000 usuaris de Rodalies podran avui agafar el tren. I molt pendents de 9:15, quan es farà una reunió on es pot decidir quan es reprendrà aquest servei. Una altra afectació, per cert, al servei ferroviari, en aquest cas d'alta velocitat.
Sí, Adif ha rebaixat a 160 km per hora el límit de velocitat a gairebé una quarta part de la línia Madrid-Barcelona. És una mesura temporal que s'ha pres després de les denúncies de deficiències per part dels maquinistes.
Hi haurà moltes incidències, però una situació de caos ferroviari avui a Catalunya, important en explicant una notícia que molt poca gent haurà tingut temps a informar-se, perquè entre altres coses va anunciar ahir al vespre, a la nit, i per tant doncs, hi ha poc marge perquè els informadors puguin arribar als punts a les estacions per informar també els usuaris de Rodalies. La notícia és que no hi ha cap servei de Rodalies. Anem a veure com s'ho està prenent també la gent. Lara García, des de Vilanova.
Hola, bon dia. Bon dia, Ricard. Estic a l'estació de Vilanova. Doncs hi ha força enrenou ara mateix. Penseu que aquí hi ha un centenar de persones, més o menys, algunes més, algunes menys, perquè van arribant autobusos. Penseu que la gent, doncs, moltíssims no tenien cap informació quan han arribat aquí a l'estació primera hora. Els ha explicat la situació un parell de persones informadores que sí que han pogut arribar aquí de Renfe, i la gent, doncs, estava molt sorpresa, també preocupats, perquè temen que arribaran tard a la feina, a les universitats. A més, s'està juntant tota la gent que agafa els autobusos del matí amb la gent que agafa els trens. Ara tota aquesta gent vol autobusos i de moment no s'està reforçant el servei, per tant els autobusos van més plens que mai i hi ha més gent que mai també aquí a les andanes de l'estació. Sobretot els usuaris es queixen d'aquesta falta d'informació i, pel que us deia, perquè arribaran tard i ja no saben com justificar-ho.
Doncs sí, arribaré tard i bueno, ja veurem les explicacions que tenim que donar a l'empresa.
Doncs això, que ens falta informació, no diuen res, perquè si jo hagués sapigut això, doncs treballo a casa o el que sigui, però no és el cas.
Doncs aquesta és la situació des de Vilanova i la Geltrú. Anem ara cap a l'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com s'informa la gent que arriba sense saber que hi ha trens?
Doncs s'informa majoritàriament la mateixa gent, perquè ara veiem que només hi ha un informador en un punt de control. El que sí que s'ha fet és bloquejar els torns d'accés a les vies, de manera que ja no pot entrar ningú, i s'ha desallotjat els usuaris que encara eren a les andanes perquè havien entrat molt a primera hora. Com diem, només veiem que s'informi des d'un punt de control i és la mateixa gent que es va passant l'avís que no hi ha trens. La majoria ho rep amb sorpresa i preocupació perquè avui no podran arribar a la feina.
No lo sabía, porque ayer regresé a las 9 de la noche, estaba un poco complicado, pero venían para acá. Me afecta porque es un día menos de trabajo.
No lo sabía. Ahora vine para ir a mi trabajo y no lo sabía que no funcionaban los trenes. Tengo que ver cómo irme. Tengo que llegar a mi trabajo en Calella.
Això a Rodalies. A l'alta velocitat, la limitació temporal de velocitat a diferents punts entre Calata i Uti Madrid a 160 km per hora allarga el trajecte en mitja hora. Aquí també hi ha qui veu que avui farà tard.
Jo fa el primer dia cap a Madrid i a ser Fitur abans que obrin, i si estem més lents, doncs arribaré tard segurament.
Això, l'accés a l'alta velocitat, ara l'estem veient, es fa amb normalitat. En canvi, a Rodalies sí que hi ha ara ben bé un centenar d'usuaris sense saber ben bé què fer, a l'expectativa. Esperen davant els torns que algú els digui alguna cosa.
Gràcies, Joan García. Recorda també, Joan, que molts informadors es desplacen en tren. Per tant, avui també tindran dificultat per informar, entre altres coses, perquè no podran desplaçar-se fins a moltes d'aquestes estacions.
Clar. Vull dir, l'afegit també és això, com arriben els informadors a les estacions on estan destinats per poder avisar els usuaris.
Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4 per explicar-nos la vostra situació. Si estàveu a punt d'agafar el tren, us heu trobat en aquesta situació provocada per aquest accident de tren a Gelida. Si voleu explicar-nos com això us afecta la vostra vida, línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. I anem ara cap a Granollers. Allà hi passa l'R2 Nord o l'R8. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Mira, Ricard, deixa'm començar amb una usuària que va amb força pressa. És la Lídia. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Cap on anaves tu, Lídia?
Cap a Barcelona.
És una situació, aquesta, problemes amb els trens per anar... Entenc que anaves a treballar?
Sí, anava a la feina.
I els problemes amb els trens que te'ls trobes en el teu dia a dia, m'imagino?
Sí, normalment sol passar de vegades.
Què has pensat quan has arribat aquí i has vist aquesta pantalla, que és el principal sistema d'informació que tenen aquí habilitat a Granollers Centre, que has vist que la xarxa de Rodalies no estava operativa? Què has pensat?
Bueno, sabia que havia passat un accident el dia anterior i pues, ho tenia pendent de què potser podia passar.
I bueno, la veritat és que ha sigut una mica xasco perquè he d'anar a la feina i vaig una mica apurada, però també entenc la situació una mica.
Ja et deixem marxar, Lídia. Què creus que hauria de canviar perquè aquestes situacions es produeixin menys?
Potser una mica més de, pues no sé, revisió, o perquè ha sigut tot molt sovint, o sigui, en són més d'una. Sí que és veritat que la Renfe normalment sempre hi ha problemes. Potser una mica més de revisió o no sé, la veritat.
Gràcies, Lídia, et deixem marxar, que tinguis bon dia. Doncs, Ricard, ja has sentit a la Lídia. Aquí a Granollers Centre, ara mateix, a dins l'estació, hi ha poca gent, una desena de persones. Moltes estan ubicades ara mateix a fora, just davant, que hi ha una quinzena, una vintena de persones que estan amb aquell posat de plantejar-se què poden fer, per esquivar aquesta afectació total a l'àrea de a la xarxa de Rodalies. I deixa'm afegir només una cosa, una imatge curiosa. Molta gent fent fotografies amb el mòbil de la pantalla on s'informa d'aquesta incidència a tota la xarxa. Entenem que per tenir un primer justificant per poder enviar la feina i poder justificar que segurament arribaran tard.
Gràcies, que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
I també anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què és el que veus?
Doncs aquí continuem, a la porta de l'estació de l'Hospitalet. Aquí la part de la informació sí que funciona. Ja ara mateix hi ha tres informadors a la porta. No ho tenen difícil perquè aquesta estació només té un únic accés i ja bloquegen l'accés al carrer, però sí que ja hi comença a haver aglomeracions de petits grups que escolten la informació que els hi donen sobre la suspensió del servei de Rodalies. Una d'aquestes persones és el Daniel. Daniel, bon dia.
Bon dia.
¿Quién es la teva situación?
Pues tengo que llegar a trabajar y no puedo llegar. No sé qué va a pasar, cómo llegamos, cómo no llegamos, no lo sé cómo
ver. ¿Cómo anabas tú desde el Hospitalet?
A Mataró.
¿Y te han donat alguna informació alternativa sobre quin transport pots aconseguir?
Nada, nada. Lo único me dijeron que el tren no funciona y cómo llego a trabajar. Hay autobuses, hay no sé qué, de dónde los cojo no lo sé.
Vale. ¿Y qué te planteas hacer, doncs, ara?
Llamar al jefe y a ver lo que dice, porque nosotros tenemos que trabajar. Si no trabajamos, no comemos. A ellos no les importa si llegamos o no llegamos. Les importa lo único justificar que no circula el tren, ¿vale? Pero alternativas...
¿Y has pogut aconseguir una justificació del tall del servei?
No.
¿T'han indicat com aconseguir-la?
No, nada. Nada, lo único que me dijeron que el tren no funciona. Lo único.
Gràcies, Daniel. Doncs aquí ja ho veus. Ja sí que potser hi ha una vintena de persones aglomerades a la porta i la informació que donen és aquesta, simplement que no funciona el servei. La majoria de persones sí que tenen un transport alternatiu perquè a una trentena de metres de l'estació hi ha una parada de metro de la línia 1 que dona accés directe a Barcelona en un sentit i cap a l'Hospital de Bellvitge en un altre. També hi ha transport d'autobusos locals just davant de l'estació i una parada de taxis. Però la gent que s'ha de desplaçar a Mataró, com hem sentit aquest testimoni, o abans altres persones que pretenien arribar a Sant Celoni, Granollers, perquè aquí és un lloc de pas de 5 línies i estació de capçalera, per exemple, de la línia R3 o de la Regionals 1 o de l'R1, doncs es troben amb la capacitat de moviment absolutament limitada.
Per cert, la megafonia sona, Joan?
No. Com a mínim,
a hi ha alguns usuaris
carrer,
que s'estan posant en contacte de que no funciona la megafonia. Ara parlarem amb Renfe a veure si hi ha problemes també de megafonia, però vaja, ja seria...
Sí, és que aquell Ricard ni entra a l'estació, vull dir, està bloquejat l'accés al vestíbul de l'estació.
Ja. Sí, perquè si no arriben els informadors, perquè com dèiem, hi ha hagut molt poc marge d'avisar-los i per tant, com que es desplacen amb tren, doncs no poden arribar a les estacions per informar la gent de que no hi ha trens, entenc que el servei de megafonia hauria de funcionar. Les pantalles veu alguna cosa? No, perquè no pots entrar ni a l'estació.
Des del carrer sí que es veu la gran pantalla amb el missatge que la circulació està interrompuda i que donaran informació quan hi hagi novetats.
Val. Pantalla sí, megafonia no.
Correcte. Bé. Però sí que hi ha informadors, ara mateix, tres persones a la porta.
Bé, no, menys mal. Gràcies, Joan. Fins ara.
Vinga.
Anem a Tarragona. Carla Echevarria, què tal? Funciona aquí la megafonia o no?
Hola, bon dia, Ricard. Doncs no. La megafonia no funciona i, a banda, ens hem fixat que realment... un dels cartells que amb els horaris, etc. Un dels missatges és que està suspès el servei d'AVE entre Madrid i Andalusia, però més enllà d'això no informen de la suspensió del servei d'aquí a Catalunya. Aquí a Tarragona continua arribant gent, Ara ja hem vist que hi ha un jove, un informador, per atendre el personal. També hem vist abans que ja han avisat a tota la gent que esperava l'andana esperant un tren i han avisat que no hi ha servei. I després han parlat amb varia gent que no van a treballar o bé faran teletreball. Ara, a última hora, hem trobat una família que anava amb una nena petita. Ens han explicat que anaven a l'hospital, a Barcelona.
Sí.
Els volíem entrevistar.
Això de la megafonia, deixa'm confirmar, que efectivament falla la megafonia. Hem demanat que ens atengués l'Antonio Carmona, que és el portaveu de Renfe. Diu que no ens pot atendre perquè està solucionant el tema de la megafonia. Bueno, que sàpiga que la ràdio pública potser seria un megàfon potser més important davant d'aquests problemes com a portaveu de Renfe, però vaja, en tot cas, que sàpiguen que el mateix portaveu està solucionant la megafonia. Digues, Clara.
Doncs això, no, simplement que us deia que ens hem trobat el cas d'una família que havia d'anar a Barcelona, a l'hospital, amb una nena petita. Volíem parlar amb ells, però han dit no, que hem de marxar amb cotxe perquè hem de ser a les 9 a Barcelona i ens és impossible, doncs, esperar més. Amb nosaltres tenim la Ramona, que és una de les usuaris que ha arribat aquí a l'estació, que també s'ha trobat amb aquesta sorpresa. Bon dia, Ramona.
Bon dia.
On havia d'anar vostè?
Jo a Gràcia, al passeig de Gràcia, Barcelona.
Que havia d'anar a treballar per alguna cita concret?
A treballar, sí.
I com s'ha assabentat d'aquesta suspensió, d'aquest servei?
Pues m'ha assabentat aquí a l'estació perquè jo no miro notícies tan d'hora.
I què farà? Anirà a treballar? Com ho farà?
Pues he deixat l'anunci, l'avís a la família i bueno, esperarem. Bueno, esperarem prudentment, no? Perquè tampoc fins al migdia.
Moltes gràcies, Ramona. Adéu, bon dia.
De res.
Doncs això, Ricard, és tot el que us podem explicar ara mateix. L'estació no està molt, molt plena. Arriba molta gent, però molta se'n va. Veient ja una mica el panorama. I doncs, per ara és tot el que us podem explicar.
Gràcies, Clara, des de Tarragona. Anem cap a Lleida també. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Tampoc funciona la megafonia, oi?
No funciona, no. La megafonia, no, confirmo. Aquí quantitativament podríem dir que els afectats són molt menys que en altres punts de Catalunya perquè el servei de Rodalies aquí és poc utilitzat, bàsicament són circulacions d'AVE, us ho explicàvem abans. Ara n'ha de sortir una a les 6:52 cap a Madrid i una a les 7:05 cap a Barcelona i aquí no hi ha d'haver cap problema, però bé, quantitativament no són molts, però els que hi ha, doncs evidentment també estan enfadats. Estem amb la Dora, ella està aquí des de 5:45 del matí, havia d'agafar el tren a les 5:39 cap a Barcelona i no ha pogut ser, i a més no li han donat alternativa. Dora, esto además me comentabas que hay un problema también económico, o sea, un perjuicio económico.
Claro, sí, señora, porque pues uno cuenta solamente con con sus pasajes y con la economía hoy en día, hay que ahorrarla, y me dicen que no, que me tengo, pues el único es que tengo uno de 30 y pucho, pues no, porque el mío era para irme en el regional y devolverme en el regional. Y la verdad no me da para poderme ir en un tren de 31 porque no me alcanza mi dinero, la verdad es eso.
Està parlant, evidentment, dels trens avant, doncs que tenen, són molt ràpids, però tenen un cost. Dora, ¿qué alternativa vas a tener entonces? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues en este momento me dice la señorita que hay uno a las 8 y pucho, pero tampoco a las 8:30, 8 algo, pero tampoco él es la seguridad de que sí va a salir el tren. Y la verdad estoy mirando, no tengo la alternativa, estoy buscando una alternativa en sí, a qué hora me tengo, sale para poderme ir para Barcelona. No tengo todavía cómo irme.
Dora, gràcies. Doncs aquesta és la situació aquí. Els trens, també hem de dir que els de Ferrocarrils de la Generalitat, la línia de la Pobla de Segur, també funcionen amb normalitat, i a l'espera de notícies de quan es pot reprendre, doncs, aquest servei de Rodalies.
Gràcies, Estela. Fins ara.
Fins ara.
Recordar que no funcionen els trens de Rodalies per aquest accident d'ahir al vespre entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que ha deixat un mort, 37 ferits, 5 han estat greu, 6 han estat menys greu i la resta que són lleus. I la premsa ho destaca, Marc Jurado.
Sí, exacte, un mort i 40 ferits al descarregar un tren de l'R4 a Gelida per la caiguda d'un mur, diu El Periódico. Un mort per la caiguda d'un mur sobre un tren de Rodalies a Gelida, explica l'Ara. Un maquinista mort a l'accident d'un tren de Rodalies a Gelida. Llegim a la portada de La Vanguardia. És, de fet, també la principal fotografia de la portada del diari del Grup Godó. L'altra imatge del dia pel descarrilament d'Andalusia. La tragèdia d'Adamuz obliga a revisar l'AVE Madrid-Barcelona. Llegim a la primera del diari. Adif limita la velocitat a 160 km per hora en un tram de 250 km entre les dues capitals. La la via de Mut es va revisar 38 vegades en dos mesos, llegim també el periòdico. La llevantada també, gran protagonista avui de les portades del dia, Ricard, llevantada desbocada, diu el Punt Avui. La llevantada deixa una víctima mortal, explica l'Ara, el temporal que estiga a Girona amb els rius al límit i un conductor mort, és el que explica el periòdico. I encara algun altre tema de portada, l'Ara ha accedit al rànquing del nou model de finançament. Catalunya passa de ser el novè de rebre diners a ser el tercer i les Balears passen també del desè al quart lloc. El turisme exterior creix més en temporada baixa, diu el periòdico, i un darrer apunt, Trump escalfa la cimera de Davos amb mostres de menyspreu cap als aliats.
10 minuts seran a les 7 del matí. Programació especial a Catalunya Ràdio des d'ahir a la nit, quan es va conèixer aquest accident que afectava entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida un tren que ha provocat aquest mort, aquests 37 ferits. 5 han estat greus, 6 han estat menys greu i la resta que són lleus. I ara les conseqüències. Ara mateix no hi ha trens a Catalunya, no funciona per cert la megafonia a les estacions. Renfe anuncia que ho està intentant solucionar i aquesta és la notícia també important perquè es preveu que pugui haver-hi un caos ferroviari avui a Catalunya. Ens truca l'Antonio, el telèfon del directe, el 93207474. Antonio, bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Vostè dirà.
Sí, miri, jo visc aquí a Cerdanyola del Vallès i la meva vivenda dona ja a l'estació del tren, no passa cap tren, he anat directament a l'estació del bus i, francament, doncs, hi havia una cola terrible. No sé, hem pujat tots, agafat el B4, un autobús que va passant pel poble, perquè l'E3 que passava a la 6 i 4 tampoc ha passat. És a dir, no hi ha cap servei ni a reposar res, cap servei que ha donat tampoc la Rodalia, com sempre, això alternatiu, que a vegades posen autobusos. Això és una vergonya. O sigui, el que està passant en aquest país, això ja és, perdoni, és imperdonable, perquè aquí ningú fa res. És a dir, si saben que hi ha aquest problema, per què no posen mitjans? No hi ha cap mitjà, no hi ha cap reforç, no hi ha res.
Clar, aquí el problema, Antonio, és que va haver-hi poc marge per posar els mitjans, perquè això va ser un accident que va passar ahir a la nit,
no,
i per tant...
No. Miri, per favor, hi ha una consellera i un gabinet, i el que tenen que fer és a parlar amb Moventis i que no pliqui la capacitat del...
Ja,
del,
vostè troba a faltar que no s'hagi reaccionat, diguéssim, amb més recursos.
Clar, més recursos, perquè hi ha molta gent que segurament que ja arribaran tard a treballar, i feliç, perquè molta ja aviam com ho fem, perquè és que això és increïble. I ara, miri, ara que em dóna veu, sisplau, em donaria, m'agradaria dir una cosa.
Sí.
Els trens de Rodalies de la línia R4, a part que és la pitjor línia, sobretot a partir de les 5 de la tarda fins a les 7 o les 8, quan la gent plega, de Barcelona fins a Cerdanyola, està triplicant capacitat. És a dir, quan l'estació ja de Catalunya i l'Arc de Triomf ja s'omple, ja no acaben les persones. Si la porta s'obre, cau la gent a terra. No vull pensar què passaria. Un accident dins d'un túnel, No vull pensar-ho, I això, dono fet, això, Cada dia passa això. Van carregats. Saben que hi ha molta persona, perquè a l'àrea de la metropolitana ve molta persona, molta gent a treballar a Barcelona, i els trens posen petits. Hem de posar els dobles petits. Allò ve carregat.
Està clar, Antonio.
I encara entre nosaltres també es barallem.
Sí, situació que no és còmoda. A més, quan tornes d'un dia trafegat de la feina, trobar-te amb un tren ple, com en Xoves, diguéssim, no és agradable. Antonio, una abraçada. Gràcies,
Igualment, de res, gràcies a vostès.
I què respon el portaveu de Renfe, Antonio Carmona? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què respon a aquesta indignació?
En primer lloc, traslladar el condol als familiars de la víctima i les persones ferides. Esperem que aquestes es recuperin el més aviat possible. Aquest incident es va produir a la nit, va provocar la mort d'una persona i la ferits 5 ferits greus, 6 menys greus i 26 greus en estat d'ocupació. Avui són aquestes persones, els familiars d'aquestes persones viatgeres i que es facin les tasques necessàries per explorar tota la xarxa ferroviària que ho està fent Adif des de la matinada per recuperar el servei en total seguretat, i per això apel·lem a la responsabilitat de tots plegats de que una vegada es pugui recuperar o es pugui explorar aquestes línies, puguem recuperar el servei.
El servei s'ha suspès perquè hi ha unes marxes blanques, no? Una sèrie de trens que estan intentant comprovar l'estat de les vies, que no hi hagin més incidències en un futur més proper. Ara mateix, com estan en aquestes marxes? S'ha trobat alguna incidència?
s'han trobat incidències puntuals, però això serveix en aquestes marxes regulatòries, per veure si hi ha qualsevol tipus de problema i evitar que s'introduï un tren amb viatges o llocs puntuals entre Cervera i Calaf. Hi havia pedres sobre la via que estan trompant la circulació, trompant la circulació de la via, també una obra de grans dimensions a Ruidecanyes i Pradell, però Adif segueix fent aquesta exploració de la xarxa per quan tot estigui explorat es pugui reemprendre la circulació al servei de Rodalies.
De quines incidències estem parlant, per això?
No, són incidències puntuals, com comentava, pedres que, o roques, pedres de gran tamany que s'han trobat a la línia entre Calaf i Cervera, i un arbre de grans dimensions que s'ha de retirar entre Canyes i Pradells, però Adif segueix fent aquestes marxes exploratòries per garantir que l'estat de la infraestructura permet circular en total seguretat per als petits i per als treballadors.
Perdoni una mica que la meva incomprensió, però és a dir, vostès estan dient que la xarxa de Renfe no era segura i que ho estaven, és a dir, ara ho estan comprovant i abans ho deixen comprovar quan hi ha l'accident?
No, en cap cas, ahir va haver, des de dissabte, hi ha un temporal de pluja molt important, també és un atxa que va afectar a la línia R1, i això fa que es puguin produir incidències, que hi hagi risc de llavissades, s'ha de comprovar l'estat de la infraestructura per tal de que es pugui recuperar la circulació amb total seguretat. Evidentment,
però aquestes marxes, perdoni, factor, però aquestes marxes blanques...
Hi ha un factor previ que és el temporal de pluja
que
hem patit durant els 4 dies.
Per tant, m'està dient que aquestes marxes blanques s'haguessin produït igual encara que no hi hagués hagut l'accident.
Sí, per exemple, la R11, que va estar tallada durant el dia d'ahir, s'hagués fet una marxa exploratòria prèvia abans de que circuli cap tren amb viatgers, per tal d'assegurar que no hi ha cap més incidència que pugui afectar el servei dels nostres viatgers.
Però m'està dient que s'haguessin aturat, és a dir, que avui estaríem també sense trens.
No, estarien amb trens. L'únic que les línies afectades per les incidències meteorològiques, com va ser, per exemple, la R11 o la R1 o la R4, s'haguessin fet marxes exploratòries prèvies. Del moment que hi ha una coincidència de moltes situacions que poden comportar un risc per la seguretat de les persones, es decideix fer aquestes marxes exploratòries perquè el primer és la seguretat de les persones usuàries i dels nostres treballadors. Però tenint en compte que nosaltres estem totalment consternats pel fet d'ahir. La nostra preocupació és la persona, els familiars, la persona que va morir i els ferits que van patir la situació que es va viure ahir a la nit a Sant Sadurní.
Per tant, no ho fan per l'accident, sinó pel temporal.
Això mateix.
Ara mateix, quants trens d'exploració hi ha en marxa?
Ja per totes les línies de Rodalies estem parlant de pràcticament una dotzena de maquinària de via, material de DIF, amb personal d'infraestructura de DIF, que està fent aquesta exploració.
I a quina hora preveuen que això es pugui tornar a recuperar amb certa normalitat? És a dir, quan s'acabarà aquesta exploració?
No donarem cap previsió fins que no estigui tot explorat i tot estigui en garanties de poder tornar a circular.
Si això és habitual, és a dir, si quan hi ha un temporal d'aquestes característiques s'ha de revisar tota la línia, com pot ser que no hi hagi un pla alternatiu estable ja previst?
Un pla alternatiu estable per donar garantia de mobilitat a els milers de viatgers que utilitzen Rodalies de Catalunya és inviable, però aquest fet que s'està produint avui d'explorar totes les vies es va produir quan va haver-hi l'apagada el 28 d'abril de l'any passat, es va produir el novembre del 2024 amb una de les danes que ens va afectar, és una situació, era el novembre del 24, es va suspendre el servei i quan es va recuperar 4 hores després s'havien de fer marxes exploratòries a totes les línies, perquè el primer és la seguretat.
A tot això també hem rebut queixes que no funciona la megafonia de Rodalies. Ho pot confirmar?
Hi ha hagut una incidència puntual, ja està solucionada, i el que estem intentant és informar a través de tots els nostres canals. Des d'ahir a la nit, quan es va prendre la decisió, s'ha informat a través de xarxes, a través de mitjans de comunicació, als quals agraïm la difusió que esteu fent d'aquesta informació i la situació en la que es troba Rodalies i com es treballa per recuperar aquest servei.
A banda del que està explicant, és que ahir vam posar l'accent que hi havia fonts ferroviàries que ens feien conèixer que els maquinistes havien amenaçat ja amb mobilitzacions que paralitzarien el servei. Això vostè assegura que no té res a veure amb la decisió d'haver suspès tots els trens?
No té res a veure. El primer és la seguretat. Un temporal meteorològic durant 4 dies que ha provocat diverses afectacions a tota la xarxa i, per precaució, es pren una mesura que vol garantir la seguretat de les persones usuàries i dels nostres treballadors. Recuperarem el servei quan hi hagi total seguretat, perquè s'ha explorat la infraestructura i no es podran incidències d'aquest tipus.
És Antonio Carmona, portaveu de Renfe. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.